Meteoambient, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Meteoambient, amb José Luis Gallego.
Doncs sí, José Luis Gallego, Meteoambient, bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem d'aigua i sobretot del que és la qualitat de l'aigua. Parlem sovint de la qualitat de l'aire. Darrerament això podríem dir que per sort està de moda. És a dir, estem més preocupats per la qualitat de l'aire.
El que no estem som ocupats, però preocupats sí.
Bé, m'agrada aquesta puntualització. Però el que està clar és que ja fa molt temps que tenim assumits els habitants del primer món, del món més desenvolupat, i Catalunya, doncs, hi som, encara que amb algunes coses som una mica cavernaris, però en general sí, eh? Que l'aigua, doncs, surt neta per les aixetes, però darrere hi ha un esforç importantíssim.
Aquest és el concepte, no? Jo sempre vaig a fer xerrades a les escoles, parlo amb els nens de l'aigua, hi ha molts nens que quan vas a parlar amb ells a les escoles, encara quan els hi dius d'on ve l'aigua, diuen de l'aixeta. Cosa que és absolutament espantosa, no? No hi ha concepte del que hi ha darrere de l'aixeta. De la mateixa manera que el pollastre viu al supermercat i de la mateixa manera, doncs, l'aigua surt de l'aixeta. I això s'hauria de socialitzar. L'esforç que cal fer per portar l'aigua crua fins a l'aixeta i tornar-la al medi.
Li hem de preguntar al nostre convidat, que és en Miquel Paraire, director del Laboratori de Qualitat de l'Aigua de Barcelona. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'aigua neta, realment no ens la podem veure, no? Així, l'aigua tal com
natural.
Raja, per entendre'ns, la natural.
No.
Tindríem
excepte
algun problema...
Sí, excepte en situacions molt excepcionals, llocs molt concrets, que són poc representatius, no ens la podem veure.
Per tant, hem de fer-la, per entendre'ns, a la carta.
L'hem de tractar i assegurar-nos que no conté cap contaminant químic ni cap risc de contaminació microbiològica que ens pogués produir alguna malaltia, bàsicament malalties gastrointestinals.
Clar.
Jo tinc una forma, una patologia que m'aboca directament al suïcidi, i és que quan veig una aigua corrent, de seguida m'hi aboco i em poso a veure al Pirineu, a la muntanya, i de vegades
l'has enganxat.
Genera mals de panxa, genera això, doncs, sobretot amb diarrees i conceptes que no penses quan estàs en allà, no? Però és important posar en valor...
Però ja has de pensar.
No, però clar, jo ja insisteixo, és que la meva relació,
a la sang.
La meva relació amb l'aigua, amb l'aigua en concret, és obsessiva, eh? És, o sigui, des de que era molt petit, a la que veig l'aigua, jo crec que en la meva reencarnació anterior era peix, no era ni ocell.
Sí.
Jo
crec que eres ocell, home.
No. Però en aquest cas sí que caldria fer un esforç pedagògic del que significa això, la potabilització, l'esforç de... perquè tothom entén el que és la depuració, oi que sí?
Jo crec que molta gent encara confon el que és depuració i potabilització.
Així,
jo diria que un 90% de la població no té clara la diferència entre els dos conceptes.
Miquel, tu que ets l'expert, aclareix-nos, però molt sintèticament,
sí, molt,
20
molt
segons cadun, diferència.
Començarem per la potabilització, és agafar l'aigua del medi natural, tractar-la de manera que compleixi tots els requeriments de garantia sanitària que estableix, en el nostre cas, la Unió Europea. Hi ha unes normatives europees que hem de complir, assegurar que l'aigua que agafes del medi la tractes i és totalment segura per la salut per ser consumida. Mentre que la depuració és agafar l'aigua residual de procedència urbana i industrial, és a dir, domèstica i industrial, i tractar-la de manera que la puguem retornar al medi amb les millors condicions possibles.
Però si ens posem a beure directament de la sortida depuradora...
No és
malament...
una aigua apta per al consum.
Evidentment.
No és una aigua apta per al
consum. Aleshores, com la fem apta pel consum?
L'aigua que agafem del medi natural, que aquí en l'àrea metropolitana de Barcelona procedeix bàsicament de dos conques, que és la del riu Llobregat i la del riu Ter, més algunes aportacions de recursos subterranis, el que fem és tractar-la amb el que es diu una ETAP, extracció de tractament d'aigües potables. Una ETAP, bàsicament, el que es fa és, primer, eliminar els elements més grollers, perquè la gent ho entengui, plàstics, branques, fulles, etc. Després, eliminem els compostos químics que podrien ser perjudicials, doncs els que tothom coneix avui en dia, els nitrats, per exemple, no? Que se'n parla tant, els malauradament famosos nitrats a Catalunya,
sí,
productes d'aplicació agrícola com els pesticides, que clar, s'apliquen al camp i van al riu, i després altres compostos químics que puguin ser, que podrien ser nocius, com puguin ser metalls pesants, dissolvents d'ús industrial, etc. Aquesta és la segona part. Després hi ha una tercera part molt important, que és eliminar tots aquells microorganismes que podrien ser potencialment perillosos per la salut, bàsicament produir malalties gastrointestinals, tot i que també poden produir d'altre tipus. Aleshores, aquí és la fase, diguéssim, de desinfecció de
la fase de biològica.
Sí, sí.
Bé, bueno, tot és biològic, perquè per la química
és desinfecció,
també... Desinfecció,
en aquest cas és desinfecció. També tenim una part en la potabilització, que és reduir els nivells de matèria orgànica que porta l'aigua. Tant d'origen natural, perquè hi ha molta matèria orgànica d'origen natural, com d'origen pròpia de l'activitat humana. No? És a dir, bàsicament, el que deia, eliminació d'elements grollers, reducció de la matèria orgànica, eliminació de compostos químics que podrien ser perjudicials per la salut, i desinfecció per assegurar que no hi hagi cap microorganisme, sigui bacteri, sigui virus o sigui protozou, que pogués produir algun problema per la salut.
Jo vivia als anys 60 i 70, finals dels 60 i els 70, al barri de Sant Antoni. I deien que allà l'aigua, en aquella època, venia del Llobregat. No ho sé ben bé, però això ho havia sentit. I deia, quina aigua, dolenta, de l'aixeta, directament. Sí. I hi havia qui a la ciutat deia, no, jo visc a no sé quin barri, segurament més oriental o nord-oriental, i deia, no, a mi m'arriba del Ter i és una aigua més bona.
Jo dono fe. Jo vivia a Nou Barris, al districte de Sant Andreu, al barri del Congrés, i quan venia la meva família de l'Hospitalet del Llobregat, que teníem, doncs s'abocaven a l'aixeta i deia, quin luxe, quin privilegi que teniu.
Això vol dir que no totes les aigües són iguals.
Organolèpticament estem parlant. Organolèpticament.
No. Jo, clar, jo ho tinc molt clar, però jo crec que el Miguel ho ha d'aclarir a la nostra audiència.
Sí, això és important. A veure, el que percep la gent, òbviament, és la qualitat organolèptica, el sabor. El sabor ve bàsicament determinat, i tu ho sabràs molt millor que jo, per les característiques geològiques, minerals, del terreny d'on procedeix l'aigua que captes pel tractament, no? Aleshores, el primer que ha de saber la gent és que la garantia sanitària tenen totes la mateixa. Vingui del Ter, vingui del Llobregat, totes compleixen la mateixa normativa, totes tenen el mateix nivell de control, per tant, totes tenen la mateixa garantia sanitària. Aquest és el primer aspecte a comentar. El segon aspecte a comentar és que tu parles dels anys 60-70 i, efectivament, hi havia una diferència molt important.
Sí, per això ho he concretat, sí. Perquè m'imagino que això deu haver anat canviant.
El que s'ha intentat fer, bé, el que de fet s'ha fet per equilibrar molt més aquesta situació és unes millores molt importants en les plantes que estan ubicades a la conca del Llobregat, que des de l'època que tu parlaves tenen dues fases, bàsicament. La fase de millora que es va implementar a conseqüència dels Jocs Olímpics a l'any 91, que es van posar processos avançats d'ozonització, filtració per carbó, bueno, els detalls tècnics no venen al cas.
D'això de l'ozó te'n vull parlar, també.
Sí,
vull preguntar.
Sí, va ser una primera fase de millora i una segona fase de millora que la vam executar l'any 2009, que és implementar tecnologies avançades de tractament per membrana. La famosa osmosi que tothom coneix, que molta gent s'instal·la a les llars, doncs nosaltres la vam instal·lar a nivell industrial al riu Llobregat. De manera que avui en dia, amb aquestes millores que es van fer, Jocs Olímpics i en segona fase el 2009, tractament per membranes, les qualitats organolèptiques de les dues conques s'han equilibrat molt més.
Molt bé.
De totes maneres, doncs hi ha gent que segueix preferint una o segueix preferint l'altra, però ja això ja va a nivell de preferències. No?
Això és important de remarcar, tot i que ho has dit amb prou contundència, que la garantia sanitària està absolutament fora de dubte en el cas de totes les aigües de boca que surten per les aixetes, que circulen per les xarxes. Però hi ha moltíssima gent, suposo que n'ets conscient, que consumeix aigua embotellada, aigua, el que se'n diu aigua mineral,
sí,
en el malentès de que dona més seguretat de consum que l'aigua que surt de l'aixeta perquè té un gust determinat.
Sí.
Això es pot desmentir de manera categòrica?
Això es pot desmentir de manera categòrica. Penseu que l'aigua de consum, l'aigua de l'aixeta, és un producte alimentari i és el producte alimentari més controlat del món, amb diferència abismal respecte a altres productes alimentaris. Hi ha anys llum de l'aigua embotellada que es fan controls, doncs, depenent del tipus de control,
de tant,
una vegada l'any, una vegada 5 anys, depèn. L'aigua de l'aixeta és l'únic producte que tu... O sigui, qualsevol producte alimentari tu el pots controlar fins al moment que surt de la fàbrica. En el moment que surt de la fàbrica, distribució, emmagatzemament, això ja no pots controlar-ho, i en aquestes fases es pot alterar. Mentre que l'aigua de l'aixeta la controlem no només des del recurs passant pel tractament, sinó des de que surt a la planta, els 4.700 quilòmetres de canonades que tenim, fins que arriba cadascuna de les llars, està permanentment controlada.
Uh-huh. És no, a dir, que teniu allà un petit doctor Rodés allà a punt d'aixeta.
Un petit, no, un gran.
Un gran.
A veure, vigilant.
No, i no només es controla a nivell de laboratori, sinó que tenim una xarxa d'analitzadors en continu, ubicats en punts estratègics del sistema de distribució que van
en temps real
permanentment vigilant l'aigua. Ja dic, fins que arriba l'aixeta de les
llars. Clar, això amb l'aigua envasada això no és
no,
així.
No és possible. Aleshores, què passa? Evidentment, generalment la gent prefereix l'aigua embotellada. Primer, perquè no té clor. I segon, perquè la pot triar a la carta. Tu pots decidir si vols més clor, si vols més magnesi, si vols més sulfat, trobar la que s'adapta més al teu paladar.
Clar, és per un tema mineral.
És per un tema mineral.
Però no pas per qualitat sanitària. Ja escolta'm, ho hauríem de deixar aquí, ens queden 30 segons. Jo és que tenia una pregunta. Jo havia sentit en el passat que a Madrid l'aigua és tan sensacional perquè la tracten amb ozó o la tractaven amb ozó i aquí no. Segurament això no és així, perquè ja has dit que la conca del Llobregat l'ozó s'ha implementat, etc, sinó que l'aigua d'allà en origen el jaciment mineral, per entendre'ns,
és el que fa aquella
aigua, no? Uh-huh.
Sí, 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 totalment. O sigui, uh-huh, l'aigua de Madrid és extraordinària organolèpticament.
Uh-huh. D'acord.
Ja no fan servir ozó, o si més no, no és la fase final del tractament, sinó que el que fan servir com a desinfecció final una cosa que es diuen cloramines. Però, com dieu molt bé, el que determina això és una aigua que ve de la sierra,
i la sierra,
i el tipus de terreny dissol moltes menys sals, uh-huh, i a més les poques que dissol són de les que donen més bona percepció organolèptica. Caram. Per tant, tenen tots els elements a favor, uh-huh, perquè organolèpticament sigui molt molt agradable.
Jo crec que el Miquel el necessitarem un altre dia,
jo perquè, crec que sí. Se'ns han quedat moltíssimes coses per preguntar, diferents entre la radiació ultraviolada, cloració, si el fi de la cloració arribarà algun any, en algun moment de futur, si totes aquestes coses que molta gent es pregunta.
Aquesta revolució que va arribar al 92, continua en alguns sentits. Miquel, un plaer, director del Laboratori de Qualitat de l'Aigua de Barcelona i, com sempre, José Luis Gallego.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Vinga.
El concurs.
L'aigua és un fluid bàsic per la vida i l'aire també és un fluid bàsic per la vida. Quin és el més net que tenim a la majoria de cases catalanes? Premi caixa amb 12 llonguets elaborats amb farina a la Bisbal d'Empordà i cuits amb forn de llenya, gentilesa de llonguetcatalà.cat. Quin combustible utilitza, aquesta és la pregunta de la setmana passada, el ferri de Baleària present ara fa 24 hores al port de Barcelona, la resposta al gas natural. Un aplicador de cera líquida en zero és el premi. Concretament, el guanyador pot triar entre el pi, snow, muntanya o esquí de fons. Quin guanyador és? Doncs Daniel Domingo, que té la neu molt a prop, Esterri d'Àneu.